L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja. El pròxim dia 2 de juny s'inicia a l'Ametlla de Mar un canvi de concepte amb la recollida de les escombreries, la recollida selectiva, la posada en marxa dels contenidors soterrats i d'un altre tipus de plantejament dins de l'àmbit de la recollida d'escombreries. Portem molts mesos parlant, però ha arribat el moment definitiu. Ens queda menys d'una setmana per a canviar d'hàbits en aquest aspecte i és moment de començar-ho a parlar, tot i que també tindrem ocasió de parlar-ho de manera setmanal amb programes especialitzats a partir del mateix dimecres, dia 2, i posteriorment. Avui hem convidat a Rubén Lallana, que és gerent del REBEL, Consorci per a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre. Rubén, bon dia.
Hola, bon dia.
I també hem convidat Noelia Fabra, que és tècnica de comunicació i d'educació ambiental del CODE, l'organisme que d'alguna manera regula tot el tema relacionat amb l'àmbit del medi ambient al nostre territori. Benvinguda, Noelia.
Hola, molt bon dia.
Ja ho tenim aquí. Per tant, tal és el canvi, és a dir, tan gran és el canvi que haurem d'assumir els ciutadans a l'hora de posar en marxa aquest nou sistema de recollida?
Bé, el canvi és important, però més que assumir un canvi i és un repte, no? És un repte perquè el que fem en aquest nou sistema és ficar a la disposició de tots els ciutadans la capacitat, és a dir, el poder reciclar, no? Avui en dia, doncs, aquelles persones que tinguin aquesta sensibilitat especial envers el reciclatge, ho poden fer, però d'una manera molt dispersa i utilitzant perdem molt temps, diguem, no? Perquè, doncs, hi ha, doncs, no sé si al municipi hi ha 5 o 6 iglús de vidre, llavors és complicat l'accés i has d'agafar i anar en cotxe, el mateix amb el cartró, i sobretot el gran canvi d'aquest sistema Easy, que es diu, no? És l'orgànica, la possibilitat de reciclar, de separar el que és tota la matèria orgànica, que és un 36 a un 38% del còmput global de les fraccions, no? de residus urbans. Per tant, a part dels conseqüents costos econòmics que això significa per una població, no? Perquè deixem de portar una massa important de residus que van a l'abocador, en aquest cas de l'Ametlla, a la Tivissa, que això té un preu important, van sobre els 600 euros tona, doncs portar a fer compostatge l'orgànica ja és la meitat de diners. Per tant, doncs, ja veiem que aquí hi ha un 50%. Però és que a part, el que estem fent ara és una bolsa única, no? El ciutadà de l'Ametlla, no, aquell que no recicla ara, perquè ja hem dit que li estem ficant molt difícil des d'administració, a dia d'avui és molt difícil pels mitjans que hi ha de contenidors, doncs aquell que ho fa tot en bolsa única, doncs està portant el 100% dels residus a l'abocador. Quan el paper, el vidre, els envasos, per exemple, no tenen cost algun pel ciutadà, és a dir, els ajuntaments des del consorci no els hi facturem el paper i els vidre i els envasos. Evidentment, un cost important econòmic, un cost important de sostenibilitat i de medi ambient, val? Perquè reutilitzem els materials, per tant, capa d'ozono, CO2, el que tothom sap, i a part, un conseqüent canvi en els hàbits i en la gestió dels ciutadans, que l'únic que se'ls demana i l'únic que hem de tindre en compte és que a partir d'ara sí que tindran a la seva disposició una sèrie de contenidors on podran portar cadascuna de les fraccions per separat, i bàsicament hauran de fer això. A partir d'aquí, jo crec que tot este nou sistema és tot favorable. Després, si vols, parlem del benefici que comporta este nou sistema a nivell de les olors, de contenidors que no perden líquids, no? Que se'n diu tècnicament lixiviats. Bueno, jo crec que en definitiva és un gran sistema que s'ha implantat també a la resta de la comarca, que està presentant uns grans percentatges de reciclatge, de reaprofitament, i en definitiva crec que és un pas endavant de cara al futur, no? De cara a dir, estem en un planeta, les coses s'han de cuidar, ja no és el mateix que abans, i jo crec que l'Ametlla en aquest cas en concret ha fet un pas important.
Després entrarem en detall, però sí que bueno, s'ha d'explicar que aquest procés ha sigut llarg. L'Ajuntament de l'Ametlla va iniciar el soterrament de contenidors fa ja anys, però que, degut a que al final la comarca va decidir concretar un únic sistema per a totes les poblacions, doncs això s'ha anat allargant. Al final s'ha escollit un sistema que podríem dir que és novedós, no? El sistema Easy, que és un sistema que la paraula ja ho diu, fàcil, i que des de la comarca s'ha cregut que és el més adequat per a tirar endavant tot aquest procés de normalització de la recollida selectiva, no només a l'Ametlla de Mar, sinó a la resta de localitats que ho necessitin, no?
Sí, l'any 2006-2007, no recordo si 2006-2007, se va crear el consorci al Baix Ebre, i una de les primeres coses que van decidir tots els membres del consorci és de dir, anem a consorciar tot el que és la recollida de tractament dels residus urbans, primerament per un tema de costos, és a dir, no és el mateix un municipi que tota una comarca fent el mateix servei, i segona, el que van decidir és utilitzar este model unitari per a totes i cadascuna de les poblacions. Si voleu, bueno, perquè no parlo sempre, la companya Noelia s'explicarà una mica en què consisteix este model i quins són els avantatges i quins són els si té alguna cosa en contra.
Bueno, en primer lloc, el sistema Easy el que fa és evitar el contacte entre la persona i la brossa en les operacions de manipulació i buidat dels contenidors. Hi ha un sol operari suficient per a realitzar el buidat dels contenidors, perquè va tot totalment tecnificat, és a dir, l'operari sense baixar del camió, en una mena de joystick, surt un braç robot articulat que localitza el contenidor i el torna a dipositar un cop ja s'ha buidat exactament al mateix lloc. Llavors nosaltres dipositem els residus per la part superior, per una bústia en el cas dels soterrats, i en el cas dels contenidors en superfície també els dipositem per la part superior, i el buidat se fa per la part inferior a través d'unes comportes. Per tant, així s'evita girar el contenidor, i el que comentava Rubén abans, no, el tema dels lixiviats, el líquid que genera la basura al descomposar-se, pues així evitem que vagi regalimant per tots els contenidors. A més, els contenidors tenen una capacitat de recepció de residus molt més àmplia, són robustos. En el cas dels contenidors soterrats, evidentment, no es poden moure, però en el cas de la superfície tampoc no disposen de rodes, així evitem que per l'acció del vent o per actes incívics pues, se puguen moure els contenidors. I també guanyem una disminució de l'impacte visual que genera habitualment els contenidors a la via pública. O s'ocupa menys espai i es millora així l'estètica del paisatge urbà. Per tant, jo crec que el mètode Easy millora en molts aspectes l'anterior model, ja que es tracta d'una tecnologia capdavantera que destaca pues, per la seva precisió, rapidesa i netedat. I una cosa també que voldria afegir, que comptabilitza tant la recollida en superfície com la soterrada. És a dir, el mateix camió, el moment que et ve a buidar la fracció vidre, no fa falta que vinguin dos camions, sinó que el mateix et pot buidar el contenidor soterrat i el contenidor en superfície, que això és important.
Havíem parlat de que no a tots els carrers de la població es podia ubicar una illeta de contenidors soterrats, però sí que podem dir que els contenidors en superfície tenen el mateix sistema i es poden manipular de la mateixa manera. Per tant, es comparteix servei, no?
Exacte.
Aquest camió, quan agafa les escombraries, també diferència a l'hora de dipositar-ho? Suposo que deu tindre diferents contenidors on anar dipositant cada un dels...
Bueno, veureu, això sí que voldria fer un incís, veureu que el camió que ve a recollir les fraccions sempre és igual, ¿vale? És un camió de color blanc que és igual per a totes les fraccions, però cada camió recull una fracció, és a dir, quan ve buida l'orgànica només recull la fracció orgànica, llavors això ja va parar la seva planta de tractament corresponent, llavors pues, el camió del vidre, és a dir, cada camió recull una cosa, no van separats dins els diferents residus, sinó que és cada camió per una fracció.
Per tant, el camió no buida el número de contenidors que té allà, sinó que es dedica a anar buidant primer l'orgànica, després el paper, el vidre, així.
Exacte.
I a més, perquè els costos siguin els previsibles, doncs moltes vegades també es fa una ruta, no?, amb una sèrie de municipis. Podria passar que el vidre, quan ve a buscar l'Ametlla dos cops al mes el vidre, doncs vagi també al Perelló i l'Ampolla, no? Llavors és un tema d'optimitzar el servei.
Com es determina a quin lloc és el més adequat per a ubicar-hi un contenidor?
Perdona, Franquín, que t'interrompixi, però també voldria fer un esment, una cosa, afegir una cosa que ha comentat la Noelia, que és també la neteja dels contenidors, un tema molt important, no? A part dels vehicles recol·lectors, que són els que fan el buidatge de cadascuna dels contenidors i de les àrees, també vindrà un camión en temporada alta dos vegades al mes, en temporada baixa una, que el que fa és, amb un sistema hidràulic de raspalls amb aigua a pressió vaporitzada, el que fa és introduir el mateix sistema que es buida per baix les escombraries, doncs este camió el que fa per dins renta per dins i per fora, si no m'equivoco, també, Noelia,
sí,
per
sí.
Fora, renta per dins i per fora el contenidor. Ara, això és un canvi substancial molt gran respecte a l'anterior sistema, que no havia manera humana de netejar-lo. Els contenidors verds que hi ha actualment al casc urbà, dispersos pel casc urbà, és gairebé impossible netejar-los, no? L'esforç humà que s'hauria de dedicar a la neteja seria brutal, perquè no hi ha cap sistema tecnificat que pugui adotar més aquesta neteja. S'hauria de fer mà, amb una carxa, el que sigui. Realment no es fa, no? Vosaltres mateixos veu quin és l'estat actual dels contenidors verds, no? Això no és una crítica, però no hi havia una manera humana, no? Amb els centenars i centenars de contenidors verds que hi ha, netejar-los. Ara sí, ara ens assegurem que dos vegades al mes se fa aquesta neteja i quedaran immaculats, quedaran com nous, a part de que tècnics puguen fer un manteniment periòdic i això, però com a mínim dos vegades al mes se netegen. Per tant, crec també, a part d'olors i d'estètica, és un canvi molt i molt important que porta conseqüentment un sistema Easy.
Comentava de que com se determina la ubicació ideal per a aquests contenidors.
Pues mira, evitant la mesura possible modificacions dels serveis aèris, especialment cablejat de llum i telèfon. Ja veureu a partir de la setmana que ve, quan comença el nou sistema, que el braç robot articulat que aixeca el contenidor necessita una alçada d'uns 8 metres o així, diria. Per tant, és important que no hi hagi cablejat aeri. S'ha fet també un estudi de la densitat de població respectant els radis d'influència de 100 a 125 metres per àrea, de tal manera que en un radi de 125 metres no hi hagi població desatesa, no? Que els hi quede massa lluny l'àrea de contenidors. I també doncs, l'elecció de carrers amples, tant per accedir als camions com per després poder maniobrar, no? El moment de fer el buidat. Topografia plana, la mesura també possible, per tal de permetre l'accés i la maniobra. Llavors, en el cas dels soterrats, també molt important doncs, el tema de tots els serveis que hi ha soterrats, no? en un municipi, doncs, també ha sigut important tindre-ho en compte per al moment de fer l'obra. Per tant, no és fàcil buscar un punt que compleixi totes aquestes condicions. No? Són molts punts a tindre en compte.
Jo amb això també podria afegir, doncs, com a exemple, el casc urbà, no? També tenim urbanitzacions rústica i grans productors, però al casc urbà hi ha 16 illes soterrades i 6 illes en superfície. S'han tingut en compte per la distribució territorial, diguéssim, de totes aquestes illes, s'han tingut en compte diversos factors que ha explicat ara Noelia. Evidentment hem intentat conjugar tots els factors i determinar que cap part important, cap àrea del municipi es quedi sense contenidors. Ara bé, aquí sí que demanaria una mica la col·laboració de la ciutadania, hem de canviar una mica el xip, igual que porta conseqüentment moltes coses bones, també hem d'entendre que aquest sistema, per a optimitzar-lo i que a nivell econòmic sigui rentable, més rentable que l'anterior, no es pot començar, els ajuntaments no poden començar a ficar contenidors allí on la gent demana, no? Ja ho sabem tots què passava ara, doncs, que la gent no volia caminar gaire i contenidor baix de casa, però no davant de la finestra del menjador perquè fa olor, a la cantonada. No, aquest sistema s'ha determinat molt bé, portem molt temps estudiant-lo, s'ha ficat, evidentment, poden haver petits moviments en la superfície de metres amunt, metres avall, per qualsevol problema tècnic que es pugui dur a terme, però el que no podem fer és entrar, i així ho hem suggerit a l'Ajuntament i així hem escoltat, és a dir, que no es tinguin en compte les peticions ciutadanes en aquest aspecte, no? Portem tècnics especialistes, portem molt temps estudiant aquestes ubicacions, ja et dic, pot haver un petit error de metro amunt, metro avall per petites temes que poden passar, però sí que no s'ha de començar a ficar contenidors perquè llavors trenquem l'essència d'este sistema. Este sistema el que fa és que hi ha aquesta distribució de 125, 100, 150 metres entre un i l'altre. Si comencem a ficar-ne més, tot puja. S'ha de fer més recollides, s'han de pagar més contenidors que s'amortitzen i ja no és l'econòmic que podria arribar a ser si ho deixem tal qual ho hem previst. Val? Per tant, sí que la ciutadania no tindrà, alguns continuen tenint-ho tan a prop com sempre, però molts no ho tindran tant davant de casa com abans. Però escolteu-me, això és el sistema que s'està imposant a tots els llocs. A Barcelona, per exemple, a la ciutat, és impensable que la gent baixi de casa i tingui el contenidor, ha de fer 100-150 metres. Jo veuria malament també que n'haguessin de fer 300 o 400, també t'ho dic, però 100 metres és una cosa raonable. I a més, amb la diferència d'ara respecte abans, és que ara podrem, allà on anéssim, tirarem totes les fraccions. Abans igual fem 20 metres, però només podíem tirar la resta, no podríem separar les fraccions. I si volíem tirar el vidre, hauríem d'anar a l'altra punta del poble. Ara no passarà això. Ara bé, sí que demanaria una mica que la gent pugui entendre este motiu, no? De dir, no podem tindre cadascú un contenidor a casa, perquè llavors seria insostenible econòmicament.
Jo, si em permets un incís, voldria dir també que en el cas dels contenidors soterrats, l'horari de deposició, ara estàvem acostumats a que habitualment, doncs en el cas de la resta, ho tiràvem cap al tard, no? En el cas dels contenidors soterrats se pot tirar a qualsevol hora del dia, perquè el fet d'estar soterrats, la basura allí baix terra, la temperatura del subsol és més baixa, per tant s'alenteix el procés de descomposició. Per tant, podem aprofitar que si durant el matí, per exemple, sortim a comprar el pa o a fer qualsevol altre tipus de compra o qualsevol gestió pel municipi, doncs podem aprofitar i emportar-nos la bossa de la fracció que tinguéssim en aquell moment per a dipositar, i podem aprofitar i tirar-ho. Per tant, no cal esperar l'última hora per a sortir en tot, no? Llavors podem anar aprofitant els diferents viatges que féssim per anar tirant els diferents elements.
Este és un dels beneficis, el tema de les olors, el tema de no haver de llançar les escombraries per la nit. N'hi ha d'altres, suposo que el tema higiènic, el moment de la manipulació, i també, evidentment, i importantíssim també, a part del tema mediambiental, el tema econòmic, no?
Sí, mira, després tot això, si casa no li mos explicarà les campanyes que s'han dut a terme, no? Però ara m'avanço una mica, i una guia de reciclatge que hem dissenyat des del Consorci de Residus, que s'està repartint per tota la població. A la darrera, plana, hi ha una mica d'esquema de tot això que explicaré ara, no? El tema econòmic. Per a aquelles persones que pues, diguen, bueno, a mi el tema mediambiental m'és igual, hi ha un altre tema molt important, que és el tema econòmic. Per què? Els ajuntaments, evidentment, si puja la factura de la recollida d'escombraria, al final ho hauran de repercutir als seus ciutadans. Si pagaven, un ajuntament, m'invento, paga 80 i no es fan les coses ben fetes, pues acabarà pagant 100, i al final això ho paguem tots els ciutadans, no? Per tant, un tema important a tenir en compte, tema econòmic. Així com a exemple ràpid, el vidre, si el tirem al contenidor de resta, té un cost de tractament de 62,73 euros tona per a portar-lo a l'abocador. Veu? Un cost, evidentment, molt car. Però si esta mateixa botella de vidre la llancem al contenidor verd de vidre, esta botella va parar a la planta de recuperació de vidre, que casualment nosaltres aquí tenim, la portem a la de Montblanc, i té un cost de tractament de 0 euros tona. Per tant, el ciutadà ficar la botella de vidre al contenidor de vidre li costa 0 euros. En compte, si este vidre lo portem a l'abocador, val 62,73 euros tona, no la botella de vidre, evidentment, però sí la tona de resta. Per tant, és important. El mateix passa amb els envasos i el mateix passa amb el paper. És a dir, aquestes fraccions, paper, envasos i vidre, si fem com toca i ho fiquem al contenidor que toca, tenim un cost zero de tractament. En canvi, per ficar-ho a qualsevol altre lloc, especialment a la resta, no? Doncs té un cost de 62,73 euros tona. La matèria orgànica, el mateix, aquí sí que té un tractament, ja no és 0 euros tona, però és 36,92 euros tona portar-ho a la planta de compostatge de Mas de Barberans. En compte, si aquesta orgànica la fiquem al contenidor de resta, tornem a tindre els 62,73 euros tona. Per tant, és important que ens peguéssim una ullada en aquesta guia, que hem dedicat molts esforços i ganes perquè la gent tingui clar tot el tema dels residus, i ja et dic, en aquelles persones que pel raó X, perquè cadascú som com som, no tinguin en compte el tema mediambiental, almenys us demanaria que sí que tinguessin en compte el tema econòmic, perquè això també afecta a tothom. I la guia és un exemple, si voleu després Noelia que expliqui una mica tot el tema de comunicació a la Mella que s'ha previst per la Mella, però bueno, crec que és un tema important a tenir en compte.
Importantíssim, perquè suposo que al cap de l'any, a l'hora de mirar, entre cometes, la facturació que té l'Ajuntament, a l'hora del tractament del residu, suposo que la factura deu ser molt més baixa si la gent respon i fa la selecció adequada que si que una recollida com la que estem fent ara, no?
Sí. Bàsicament, nosaltres des del Consorci l'únic que fem és de gestors. És a dir, l'únic que fem és tenim un concurs públic que guanya una empresa X, que és Fomento, al Baix Ebre, i amb uns preus públics aprovats, doncs Fomento mos diu, mira, la Milla de Mar costa tant, per tant nosaltres a l'Ajuntament de la Milla de Mar li demanem tant, i llavors ell teòricament distribuïs tots diners entre tota la població, no? A partir d'aprovació d'unes taxes per les escombraries. Evidentment, si l'Ajuntament fa la feina ben feta, els ciutadans fem la feina, tots, començant per mi, fem la feina ben feta i reduïm al màxim tot este cost de tractament i de recollit al final també, perquè si fem la feina ben feta podem determinar que un contenidor està més buit i no cal anar amb la freqüència que s'anava i es baixa la freqüència, per tant també es va menys el camió. És a dir, si fem entre tots la feina ben feta, l'Ajuntament li costa menys servei. Opció 1, l'Ajuntament pot baixar taxes, que normalment no es fa mai, però sí que té més diners per poder fer altres coses, per tant és important.
Quin tipus de contenidors, en quins colors aniran associats, a què ens hem d'acostumbrar a col·locar cada un dels contenidors?
Sí, bueno, d'això, com molt bé has dit, n'anirem parlant en els propers programes en detall, estudiarem fracció a fracció què és tot el que pot anar i què no, però així fent una mica ràpid un repàs, el color verd, color pertany al vidre, ens podem dipositar ampolles i pots de vidre, sempre sense tap ni les xapes metàl·liques, les xapes han d'anar al contenidor groc i els taps, si són de suro, al contenidor marró de l'orgànica. Contenidor de color groc correspon als envasos lleugers, aquí podem tirar materials molt diferents, és a dir, van des de diferents tipus d'envasos de plàstic, ampolles de qualsevol, ja sigui un plàstic de PET, PVC, diferents tipus de plàstic, també llaunes i metalls, i també els tetrabrics, que tot i que moltes vegades els diem cartons de llet o cartons de suc, no són cartó perquè de dins estan recoberts per una capa d'alumini, per tant han d'anar al contenidor de color groc. El contenidor de color blau correspon al paper i al cartó, molt fàcil, el paper i el cartó no hi ha dubte. I el contenidor nou, que per això ara us explicaré la campanya que s'ha fet associada al contenidor de color que mos ve una mica de nou, és el de la fracció orgànica, que és el contenidor de color marró, podem dipositar les restes de menjar de la cuina de casa i també restes de poda. En petites quantitats, si tenim poda en moltes quantitats, doncs llavors el que hem de fer és dur la deixalleria perquè si no doncs saturarem el contenidor. Per tant, si ho separem tot, com molt bé ha comentat Ruben, i dipositem cada cosa al contenidor que toca, ja n'anirem parlant, però ja veureu que la fracció resta o rebuig, que li diem nosaltres, que seria el contenidor de color gris, pràcticament doncs no hi va parar res, no? Per tant, pràcticament llavors no enviaríem res a l'abocador. I voldria remarcar que el contenidor de resta o rebuig, que és el que ara teníeu com el contenidor verd de tota la vida, passa a ser de color gris. Ara passa a ser el contenidor de color gris.
Clar, suposo que la gent dirà, bueno, jo com ho he de fer per separar tot això a la cuina? Si sempre estic acostumat a tindre el pobal habitual de les escombreries amb la bosseta allí, com a molt, pues, si tinc algun roglet i col·loco el cartó, o a lo millor o amuntono les botelles allí en un altre raconet, allí al costat del no sé què, i després pues, vaig el dissabte, el diumenge, i faig una mica de lo que el fa, de reciclatge. Com fer-ho tot això?
Bé, a veure, si no mos caben 5 cubells a la cuina, tampoc no cal que mos alarméssim i, oh, no reciclo perquè no m'hi cap. Hi ha maneres de poder-ho fer. L'important és tindre un cubell per a la fracció orgànica, que és el que us passaran a repartir properament, ara ne parlarem en la campanya, i un cubell per a la fracció resta. Llavors, el que podem fer, si no mos hi caben 5 cubells, doncs és tindre com una caixa de cartó, on puc posar l'ampolla de vidre, els 4 envasos que hi he fet i el cartó. Llavors, en el moment que jo arribo a l'illa de contenidors, ja puc dipositar cada cosa al contenidor que li toca. És el que diem abans, com només he de fer una única ruta ara per a reciclar, doncs puc sortir de casa en una mateixa bossa amb les 3 coses barrejades, però el moment que arribo a l'illa ho separo. Llavors, no em cal tindre 5 cubells, sinó que en 2 o 3 hi ha... I jo també, un truco que vaig veure, que la veritat que va molt bé si tens poc espai a la cuina, és los carritos estos per a la verdura, que ocupen espai en alçada, però no... Pues cada calaix te pot servir per a una fracció, de tal manera que llavors tens el teu cubell per a l'orgànica i la resta, i el carrito de la verdura, pues cada calaix hi poses en un lo paper, en un los envasos i en lo vidre. i d'aquesta manera pues, ocupes una mica d'espai en vertical, no, però no en horitzontal.
El problema ve a l'hora de separar, per exemple, la resta també de l'orgànica,
sí,
no?
Sí, això sí que és important, tindre dos cubells, sí, perquè no, si ho barregem junt ja no hi ha manera de separar. L'orgànica una vegada la barreges en les altres fraccions ja sí que no hi ha manera. Per exemple, si tu barreges en el paper, pues el paper s'embruta i ja no... Llavors l'orgànica sí que s'ha de tindre de banda.
I aquests contenidors que utilitzarem a partir del dia 2 tenen, és a dir... Tenen facilitat d'utilitat a l'hora de col·locar-hi ampolles grans, a l'hora de col·locar-hi, no sé, garrafes de plàstic d'aigua. Caben bé a l'hora de col·locar-hi un cartó, que si no el plegues bé, a lo millor posant tres capses ja omplirem el contenidor. Clar, suposo que aquí hi ha una miqueta també de part que ha de posar el ciutadà, no?
Home, sí, aquí per al bon funcionament del sistema... tots els ciutadans han de col·laborar una mica. En el cas del paper cartró veureu que si intenteu tirar una caixa s'embussarà la bústia del contenidor, per tant és molt important plegar les caixes perquè la persona que vingui després de nosaltres a tirar els seus residus troba el contenidor en el mateix estat que nosaltres l'hem trobat. I per exemple en el cas del contenidor groc, dels envasos, en els soterrats no us hi trobareu, però en els contenidors en superfície veureu que la boca està limitada, que és com la del vidre, però una mica més gran. Això s'ha fet pel tema dels impropis. Vull dir, ho han provat, jo, per exemple, el meu poble estan i jo reciclo i a mi me cap perfectament una garrafa d'aigua. El que passa és que d'aquesta manera així evitem que ens vagin a parar pues, objectes impropis que no haurien d'anar al contenidor groc, com és, per exemple, una bicicleta de plàstic, joguines de plàstic, cadires de plàstic, coses que, tot i que són de plàstic, podem pensar que van al contenidor groc, però que no és així, perquè no són un envàs, llavors aquestes coses han d'anar a la deixalleria, per això el que han fet és limitar les boques dels contenidors per evitar que aquests residus vagin a parar a l'interior i dificulten així el procés de reciclatge.
Una altra cosa és, quan parlem de la matèria orgànica, hem d'utilitzar un tipus de bossa molt concret o podem utilitzar bosses d'aquestes habituals que trobem en supermercats, grans superfícies, tendes... Com hem de fer?
A veure, l'ideal seria la bossa compostable, que també us repartiran un paquet de 20 bosses juntament amb el cubell. Properament ara, la setmana que ve, ara ho explicarem en la campanya també, però si un cop us acaben les bosses compostables, perquè aquestes bosses ja veureu que se desfan en el procés de compostatge i així ja s'integren en el tractament, no? Llavors, si se us acaben i teniu dificultat per aconseguir-les, el que no volem que es faci és tirar els residus sense bossa, perquè llavors s'embruten molt els contenidors i sobretot ara a l'estiu el tema de les olors pues, és important, no? Per tant, si pel que sigui, pel motiu que sigui, no podeu aconseguir les bosses compostables, pues, tireu en bossa de plàstic ben lligat perquè no s'embruta el contenidor i llavors un cop això arriba a la planta, pues, ja està equipada per a separar aquestes bosses de plàstic dels residus orgànics que hi ha a l'interior. L'ideal és la bossa compostable perquè així el procés és molt més ràpid, no has de passar per la fase d'haver-ho de separar, però bé, si no podeu, pues, utilitzeu una bossa de plàstic d'aquestes del súper i cap problema.
Nosaltres en la campanya que iniciarem, una de les parts de la campanya que iniciem...
Sí, si voleu podem parlar ja de la campanya,
sí?
No? Perquè porteu, ja ho heu anomenat dos o tres vegades i suposo, sí, que això comporta... Pues, a més de la informació que s'està donant a les cases, que ja fa dies que estem rebent, també comporta alguna cosa més, no?
És que, Franquín, li donem molta importància perquè, evidentment, detrás de tot això hi ha molts esforços humans, tècnics i econòmics, principalment, però al final aquest sistema funcionarà o funcionarà depenent de com l'utilitza la ciutadania, no? I la ciutadania, jo també ho entenc, l'utilitzarà millor o pitjor depenent de la informació que pugui tindre, no? Un exemple molt, molt clar, no? Quan parlem de paper... tothom sap el que va bé. I llavors podríem pensar que els tovallons de cuina, el paper de cuina i els tovallons bruts de menjar és paper, no? I jo així ho pensava, també no us enganyaré. Però evidentment, doncs, a la guia que repartim per les cases li expliquem que això és part de l'orgànica. Per tant, a vegades no és tan fàcil entendre què va a cada lloc, no? Per exemple... Doncs la pols de la casa, una cigarreta, que és orgànica? Tothom podria pensar que una cigarreta és orgànica, no? Perquè al final és material, paper, és, bueno, que es podria arribar a descomposar, no? Pues evidentment no és orgànic. I així moltes altres coses, no? que podem pensar que són fàcils, però al final podem fer un bon ús o un mal ús. No depèn de la nostra voluntat, sinó de tenir una informació, no? La informació és important, i com que és important, nosaltres ho hem previst i així ho hem fet, no? Mireu, aquesta setmana estan, nosaltres al Consorci de Residus tenim dos informadors mediambientals que han començat fa ben poc, que aquesta setmana estan repartint per totes les cases de la Mella, per tots els habitatges de la Mella, casc urbà i urbanitzacions, estan repartint una guia, vale? Aquesta guia tan famosa que estem parlant, que aquesta, jo crec que està tot molt ben explicat, tant a nivell de què hem de tirar, com quin és el procés de cadascuna, ja del tractament, com del reciclatge, com del cost econòmic de cada fracció, i estan repartint un díptic amb, això també ho han fet a tots els pobles de la comarca, amb les diferents ubicacions dels contenidors, perquè doncs, aquelles persones que sàpiguin almenys quines són les àrees de contenidors que hi ha, perquè podem pensar que van a la més a prop, però com que tenen un altre xalet, un altre lloc o una altra casa, doncs, també els interessa saber quin és el recorregut o on poden tenir una cosa i l'altra. Això ho hem repartit amb una carta explicativa de servei, val? Això ho han fet durant aquesta setmana. Acabarem previsiblement entre aquesta setmana, principis de la setmana que ve, tot el que és el poble de la Mella. Llavors, si vols, no, li explico una miqueta el que farà l'escola del parc. L'escola del parc que ja fa 2 anys va guanyar un concurs públic per fer una campanya específica de l'orgànica.
Pues lo que faran a partir del dilluns 31 de maig pel poble, veureu unes furgones que corresponen als educadors ambientals de l'escola del parc. Ells aniran casa per casa, se fa una campanya porta a porta que es diu, repartint lo que és l'equip de la fracció orgànica per reciclar la fracció orgànica, que és el cubell que us comentava abans. Per tant, no us caldrà comprar ja el cubell, perquè ja us facilitem el cubell des del revés.
Perdona, Noelia, avançant-me a preguntes que ja m'ha fet alguna persona, explica una miqueta, perquè la gent s'emportarà potser una sorpresa quan veurà que és un cubell reixat, vale. És a dir, no està tancat, sinó està reixat, està panelat, diguéssim, té forats, i que no és cap fallo, sinó és que exactament ha de ser així, no? Ho expliqueu, perquè sí. Ja m'ha preguntat alguna persona que l'ha vist, que l'ha ensenyat com a exemple, i m'han dit, això? Pues si això caurà tot.
No, clar, si posem la bossa, llavors no cau, el cubell ha de ser reixat, perquè d'aquesta manera s'evita, la matèria orgànica transpira i s'eviten les males olors i que es genera el que comentàvem abans, l'olixiviat, que és el suc que es genera al descomposar-se. Si el cubell està tancat, s'ha vist per estudis tècnics, anteriorment s'utilitzaven tancats, a l'estiu sobretot el cubell tu casa, quan ho anaves a tirar, al moment que treies la bossa de dins del cubell, ja es quedava ja tot, com tot el líquid al cubell, llavors al moment de treure la bossa regalima tot, s'embruten els contenidors. Per tant, per això es va optar ja pel cubell reixat, i s'ha vist que d'aquesta manera transpira millor i s'eviten els problemes d'olors i de lixiviats. Llavors, juntament en el cubell de l'orgànica, ho repartiran també un paquet de 20 bosses compostables i un imant de la fracció orgànica perquè poguésseu penjar a la nevera i poguésseu en tot moment consultar què és el que pot anar i que no pot anar al contenidor de color marró.
La xuleta, no?
La xuleta, per a fer els deures. I bueno, això, tot això que us he comentat, a partir de la setmana vinent, del dilluns 31, per tant, si veieu unes persones voltant pel poble, doncs ja sabeu que són els tècnics de l'escola del parc. Llavors, si en aquelles llars que no trobaran a ningú, el que faran és deixar un comunicat informant-nos de que un cop finalitzi la campanya de repartiment, doncs se poden adreçar al Centre d'Interpretació de la Pesca.
Sí, allà vaig a la cofradia vella, diguem.
A recollir el kit de la fracció orgànica, i bueno, després, un cop iniciat el servei, la setmana posterior, pues, cap allà el dia 9 o 10 de juny, els mateixos educadors que han fet el repartiment casa a casa estiran a les illes més cèntriques de la població, pues, informant a la gent, no? El moment que la població vagi a dipositar els residus, si té algun dubte, sense cap ànim de penalitzar ningú, vol dir, no passa res, no, si algú no ho fa bé, no es mengen a ningú, ells només estan allí per informar la gent, doncs ara, al principi, no, que tot és una mica de nou i que podem tindre molts dubtes, doncs no tinguésseu temor, que ells us informaran de tots els dubtes que poguésseu tindre al respecte. Llavors, si comentar-vos també, un cop ja la cosa s'hagi posat en marxa i bueno, després de tot l'estiu reciclant, ja que la gent, doncs, ja es vagi acostumant al nou sistema, una vegada passat l'estiu, cap al setembre-octubre, tenim pensat de fer la campanya de retorn de resultats, no? En la qual, doncs, els mateixos educadors repartiran compost a la població, se col·locaran en dos dels punts més cèntrics i aniran repartint compost, i també tornarem a repartir algunes bosses compostables per a fomentar l'ús de la bossa, I bueno, bàsicament és perquè la població vegi que allò que ha dipositat al contenidor marró, evidentment sí que segueix un procés i es tanca el cicle i els ho retornarem en la forma del compost, de l'adob natural, pues, per a la persona que tingui una planteta, un que sigui, pues, ho pugui utilitzar. Perquè veiem que realment és possible tancar el cicle i que és tot gràcies a que si el ciutadà ho diposita al contenidor que toca, pues, és possible, si no, no, evidentment.
La setmana que ve tindrem aquí el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Javier Llambric Bono, i el tècnic de Medi Ambient, Xavier Soler, que ens parlaran de ubicacions més concretes, ens parlaran, pues, de distàncies entre uns i els altres. A les urbanitzacions també entren, no?, dins d'aquesta recollida selectiva?
Sí, urbanitzacions, evidentment, quan parlem de l'Ametlla és tot el municipi, inclús alguna zona de Rústica també hi haurà contenidors, però la diferència respecte al casc urbà és que a urbanitzacions hi haurà quatre fraccions, és a dir, totes les fraccions, paper, vidre, envasos i fracció resta, i la que no hi haurà és la fracció orgànica. Des d'aquí m'agradaria utilitzar aquests minuts que em doneu per explicar a la gent d'urbanitzacions, tres cales, bàsicament tres cales, Sant Jordi i Calafat, doncs que aquesta mesura no és una mesura discriminatòria en cap moment, sinó que des del Consorci, atenent a les indicacions dels tècnics del CODE, que són al final els especialistes en el tema, hem decidit no instal·lar aquesta fracció orgànica per un tema merament de costos. Val? En aquestes urbanitzacions hi ha una població fixa relativament petita respecte a la població flotant durant tot l'any, especialment en l'època estival, que fa, doncs, que diferents hàbits de reciclatge, persones que van i venen, persones que no tenen aquest hàbit, al final podria arribar a produir-se que una part important és a la resta. Per tant, tindre un contenidor que té un preu important i que se n'és a buidar a una periodicitat alta, perquè al final estem parlant que la fracció orgànica se buidarà 6 vegades a la setmana, doncs, lògicament no té una explicació econòmica i al final és un model insostenible, amb el qual hem ficat una balança la possible penalització que podria tindre ficar l'orgànica a la resta i el poder tindre les dues fraccions separades, i econòmicament és molt més favorable poder penalitzar la resta tenint orgànica, i per tant hem decidit per este model, però en cap cas és una mesura dissuasòria, és a dir, si sigués el mateix tipus de població que l'Ametlla, que el casc urbà, doncs s'hagués ficat orgànica. Com que no ho és, i el que volem és que este sistema sigui econòmicament sostenible, doncs al final no ho hem previst així. Bàsicament este model s'utilitza a urbanitzacions, no és una cosa únicament que s'hagi decidit a l'Ametlla, eh? Arreu passa el mateix.
Aquest servei comença el 2 per la nit, per tant el dia 2 per la nit teòricament ja estaran tots els contenidors ubicats i estarà tot preparat per a la seva utilització, no? En teoria.
Sí, un dels, no m'han explicat abans, però un de les millores que té este servei, i ha explicat Noelia, doncs, que amb un joystick, no, un sol tècnic sense tindre els dos, perquè actualment amb la carga trasera sí que necessites una persona que baixa i enganxa el contenidor al camió i tota aquesta història, ara no fa falta això, ara no fa falta perquè amb un sol joystick la persona de dins del camió ja ho fa. Per tant, si no m'equivoco, i corregis-me, Noelia, em sembla que sobre un, dos minuts, tres minuts va el tema de recollir des de que para el camió fins que buida un contenidor, hi ha 2-3 minuts. És una cosa molt ràpida. Hi ha pocs sorolls perquè es fa tot dins el camió, i si no hi ha cap un vehicle mal estacionat que impedeixi esta tasca, doncs és una cosa molt ràpida. Per tant, des de les 6-7 del matí fins a les 4 del matí s'ha durat a terme tot este buidatge de diferents contenidors de diferents accions, a no ser dir específicament en quina hora ve cadascun, no? Perquè és un tema complex de rutes, que evidentment ho sabrem ben aviat, però ara no tinc esta informació en quina hora serà cada això. Però sí que veureu durant el matí els camions de Fomento, però jo crec que causaran el menys impacte,
sí,
visual
i
acústic possible. Per
que
tant,
és un minut i mig o dos minuts, inclús menys.
És una cosa ràpida.
Sí, és un sistema
sí que ràpid. També, ara me'n recordo, m'agradaria explicar un tema, per no deixar una part important de la població sense estar accés al reciclatge, se va determinar ficar en aquelles zones concretes, tres carrers en concret, tres zones en concret, contenidors en superfície, perquè soterrats no podien anar, i llavors se va determinar, tot i sapiguent que el camió de Fomento, el camió de reciclatge, de la recollida, diguem, no podia entrar, no podia accedir per la geografia, per que són els carrers molt estrets. Què passa? Doncs que un operari tindrà que treure manualment a través mecànicament amb un toro estos contenidors fins al lloc més proper on sí que pugui passar el camió. T'ho dic perquè
són casos molt puntuals.
Són casos molt puntuals i intentarem que tinguin lo mínim, la mínima complicació, la mínima repercussió estètica i acústica possible, però sí que això passarà, perquè és que si no es podia fer el buidatge, llavors sí que haguéssim pogut tindre queixes, perquè llavors les persones haurien de fer 200 i 300 i 400 metres per poder tirar les escombraries. És mínim, però bueno, passarà això. No ha hagut altra manera de solventar-ho que mecànicament a través d'un toro.
I jo, si em permeteu, també volia fer un incís, que no m'he oblidat de dir-ho abans. Tot el que hem comentat, que ve un sol operari i per tant no baixa del camió, ja que es fa tot totalment automatitzat, si deixem una bossa fora dels contenidors, doncs l'operari no baixa a recollir-la, perquè ell ve en un minut i mig, enganxa el contenidor, es buida i la bossa es queda fora. Per tant, si bueno, el que es vol és un poble net i estèticament, doncs és important dipositar sempre les bosses dins els contenidors, perquè per l'agilitat del sistema no es baixa a recollir bossa a bossa. Llavors,
és important.
Les bosses, molt important, dins sempre dins els contenidors. Que pareix una tonteria, però passa a vegades.
Pues ja ho havíem dit, dimecres que ve, a les 10, dia 2, Javier Llambrich Bono i Javier Solet, de Medi Ambient de la Mella de Mar, estaran aquí per parlar-nos d'aquest canvi de tot, de conceptes, de mentalitat, de procediments en la recollida de les escombraries. I llavors, a partir del dia 9, tindrem uns quants dimecres on la Noelia, no?, mos anirà alliçonant de tots i cadascun dels contenidors i de les matèries que hi podem deixar allí, no? És important també que al final acabéssim tenint domini sobre què és el que podem dipositar en un lloc i en un altre, no?
Sí, sí, a veure, al final sereu experts en el reciclatge.
Vinga, doncs, pues a veure si és veritat. Rubén, Noelia, moltíssimes gràcies i mos anirem veient.
A vosaltres.
A vosaltres.
L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja.